They say that love feeds on love. Naturally. Like I knew you were the one.
La Cel i l'Enric tenen professions allunyades de la indústria turística, però la seva passió és viatjar. I ara, en aquest moment, mostrar els seus viatges a través del blog Quaderns de Bitàcola. El 16 d'abril del 2011 tenien 2 mesos per anar des de Lima fins a Santiago de Chile. Durant aquest temps van explorar el continent sud-americà, passant per Perú, Bolívia, Argentina, Uruguai i Xile. Del viatge coneixien els dies en els que havien d'estar en algunes de les ciutats per agafar vols, per fer les distàncies més llargues, però poca cosa més. A mitjans del mes d'octubre marxen a l'illa de Pasqua, després de l'illa nord de Nova Zelanda i descans uns dies a les platges de les illes Fiji. Parada a Vanuatu i el desembre a Austràlia. I aquí volem aturar-nos una estona per parlar amb la Cèlia López d'aquest viatge que els ha portat a fer un blog que són seguidors nostres al Twitter, són seguidors al Tiramilles, això també hem de dir-ho. Per cert, el nostre Tiramilles és @tiramillescope i aquí podeu trobar la informació que va sortint els dissabtes, les gravacions que tenim i tota la informació que dona el programa. Cèlia López, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
A veure, diríem que vosaltres esteu una mica lluny professionalment, de formació, professionalment parlant, del que seria la indústria turística, però que, a canvi, gairebé us podríem catalogar com uns viatgers professionals. Heu fet una volta al món en 200 dies.
Sí, a veure, ja havíem fet viatges abans a llocs llunyans, com ara, no sé, a la Índia, al Tíbet, Nepal, a la Xina, a Japó, però bé, així com a llarg viatge, aquest és el més llarg que hem fet, que va ser una volta al món en 200 dies. I bé, bueno, sí que és veritat que no ens dediquem a res turístic, però...
Hi ha un interiorista i un bibliotecari. No sé per quin és l'ordre ni quin és el sexe de les professions.
Sí, a veure, jo sóc interiorista i...
Tu ets interiorista.
...parella és bibliotecari, sí.
Molt bé. Quan vosaltres viatgeu, pel que he vist, doncs no teniu un gran control sobre el que passarà entremig del viatge.
Bé, a veure, sí que teníem la planificació inicial feta, que era el bitllet de volta al món que vam agafar, que és un bitllet que et permet tenir ja reservats els vols intercontinentals i bé, si vols dintre els interiors també els pots reservar. I el més o menys, bueno, el que és l'allotjament dels primers dies i poc més. Sí que, per exemple, teníem una idea del que era la ruta o zones concretes que volíem visitar, però bé, la nostra idea era com que anàvem amb temps, que és un viatge doncs, que et pots permetre doncs, decidir en quin moment doncs, vols visitar una cosa, si et ve de gust o no, doncs el que volíem era fer això, no? Poder tenir aquesta llibertat doncs, per decidir en cada moment. Llavors sí que és veritat que a molts llocs no portàvem res planificat, sinó que o bé dies abans buscàvem allotjament o bé per internet, o bé ho buscàvem allà in situ quan arribàvem, perquè això moltes vegades depèn d'on et trobes. Hi ha llocs que és més fàcil doncs, reservar per internet i en altres que és que no... és impossible, no? Sí que portàvem algun reservat, per exemple, a Austràlia. A Austràlia portàvem quasi tot reservat al ser per, doncs, un país doncs, que el nivell de vida és més alt, llavors sí que ja vam voler mirar-ho abans, no? Però poc més.
Quedem-nos a Austràlia, precisament, perquè Austràlia per nosaltres és un continent poc conegut, diríem, o són poques les persones que poden accedir a un viatge, especialment si el viatge és un viatge el que entendríem organitzat, no? Quines són? A mi m'agradaria molt conèixer, Cèlia, les teves impressions des d'una viatgera que ha mirat abans preus, que s'ha preocupat de saber on s'allotjava i que suposo que també ha mirat, evidentment, atractius. I com vau fer el recorregut per Austràlia?
Bé, el recorregut que nosaltres portàvem era tot amb vols interiors. Com ja he dit, portàvem el bitllet de volta al món. ho havíem reservat ja, i aquí sí que teníem tots, bueno, tot bastant organitzat.
El bitllet de Volta al Món és una qüestió que potser hauríem d'aclarir. Mm-hmm. Com funciona?
El bitllet de Volta al Món és un bitllet que el tenen quasi tots són agències que es troben a Londres, al Regne Unit, i surt des de Londres normalment el primer vol. Es pot reservar per internet sense cap problema, i funciona per milles, o sigui, el preu depèn de les milles que tu agafis, de quants vols agafis, no? Normalment el bàsic, que sol ser doncs els vols intercontinentals, sol anar doncs de Londres al sud-est asiàtic, a Bangkok normalment, de Bangkok a Austràlia o bé a Auckland, i d'Auckland a Estats Units, no recordo ben bé quina, perquè és que nosaltres no vam fer Estats Units, vam fer Sud-amèrica, no recordo quina ciutat era, i d'Estats Units tornar a Londres, aquest, el bàsic pot sortir fàcilment per 900 euros. O sigui que és una manera de viatjar molt econòmica.
Molt econòmica.
Que potser la gent no coneix, i que, bueno, nosaltres ens va sobtar, i de fet vam decidir fer la Volta al Món una mica, doncs, al veure aquests preus, no? I bueno, doncs és un bitllet que et permet, a nosaltres en aquest cas, amb l'agència que ho vam agafar, ens permetia també canviar dates sense cap mena de cost, i de fet també es pot canviar el destí si una et trobes en un lloc i veus que doncs no vols quedar-te més temps, pots canviar el destí també. Hi ha agències que ho fan amb cost, i hi ha agències que ho fan sense cost, aquest canvi. I també, doncs, si vols canviar, moltes vegades és fàcil, però depèn en quines destinacions vulguis canviar, una vegada ja tens el bitllet, doncs també és depèn de la disponibilitat, no? Hi ha vegades que sí que podràs, però d'altres, si és un lloc que doncs hi ha molta demanda, doncs potser no trobes plaça, no? Però bé, nosaltres ens ha anat molt bé i no hem tingut cap problema, i molt bé.
Molt bé, doncs situem-nos a Austràlia. País interessant, molt interessant per la natura, però també molt diferenciat entre la part nord i la part sud.
Sí, a veure, nosaltres vam visitar principalment ciutats. Vam fer la part de Sydney i Melbourne, que ja doncs és... A veure, són ciutats doncs que tenen, doncs, per exemple, a Melbourne, nosaltres doncs ens va agradar moltíssim perquè és una ciutat amb molta vida, hi ha molt ambient, molta oferta cultural, i a més és una zona que hi ha molt bon clima. Llavors, ens va agradar molt també Sydney, però hem de dir que Melbourne és un d'aquests llocs que bueno, que aquests que sempre dèiem, ostres, aquí t'hi quedaries a viure, no?, una temporadeta o per sempre, vaja. I de fet, per allà ja, bueno, vam fer la ruta al sud d'Austràlia, vam fer la ruta des de Melbourne, de la Great Ocean Road, que són uns 250 quilòmetres a la costa sud-est, i allà hi ha un paisatge increïble de costa, on es pot trobar, hi ha unes platges immenses, on es poden trobar unes formacions com, no sé, si us sonaran els 12 apòstols, que són aquestes formacions rocoses, gegants, no?, que es veuen al llarg de tota la platja, i el London Arc també, i tot això, bueno, tot el que diguéssim és la costa sud, és una zona de paisatge increïble, hi ha molta gent que va a fer surf. El que ens va sobtar molt d'Austràlia per això és que té, em sembla que té uns 30.000 quilòmetres de costa, i bé, pots trobar platges de tot tipus, pots trobar platges urbanes, de les que no hi ha ningú, de la sorra blanca, hi ha també caletes petites, hi ha moltes que són, bueno, doncs en plan doncs paradisíaques, no?, que no... Pots arribar allà i estar tu sol i no veuràs a ningú en tot el dia, no? I l'únic que vam trobar que tenien una petita pega, que era que no et podies banyar a les platges, no? Per què? Doncs
que pega important.
Sí, sí, sí. Nosaltres pensàvem que ho havíem, o sigui, que ho havíem sentit, no? Que a molts llocs doncs, hi havia, no et podies ficar, perquè és que a la costa sud hi ha taurons, a la nord resulta que hi ha cocodrils, i en totes, doncs, en totes surt i nord, i nord hi ha meduses també, no? Llavors, en definitiva, que pots mirar-les però no et pots banyar. Llavors, clar, no hem de pensar tampoc que a Austràlia hi ha un turisme de platja. Sí que és veritat que hi ha molta gent que va fer surf i bé, nosaltres vam estar en platges de surf i tal, no? Però feia respecte.
Però val més que no caigues.
Sí, sí, sí.
De la tabla.
Nosaltres vam ficar els peus una mica i ja està. De fet, únicament la gent en lloc de banyar-se a mar obert, ho fan unes petites piscines d'aigua salada que situen al costat del mar, no? Que estan... Hi ha que són piscines i hi ha altres que, per exemple, nosaltres vam estar a prop de Caes, que és al nord, a prop de la barrera de coral, que ja tenien... havien ficat una espècie de xarxes per banyar-te dins del mar, però clar, estaves dins de la xarxa, no? Amb la qual tu, la platja era immensa, però tu havies d'estar allà...
Estàs com amb una piscifactoria.
Sí, semblava una mica així, no? Deies, ostres, tanta platja i tanta costa tan maca, no? I t'has de banyar aquí, no? A dins de la xarxa aquesta, no? Però és molt maco, a nivell de paisatge és maquíssim.
Un bon país també per fer senderisme i un bon país també per visitar ciutats com pot ser Sydney o com pot ser Melbourne i d'altres. Cèlia López, hem de dir als nostres oients que segueixin aquest quadern de bitàcola i que allà podran trobar tota la informació de la vostra volta al món amb 200 dies i 199 nits. 199 nits de viatges en les que, doncs, com és de suposar, heu tingut de tot una mica, però en definitiva definiu aquest viatge com la millor experiència de les vostres vides.
Sí, sí, això sens dubte. Aquesta és una experiència que és difícil de repetir, no? I esperem que repetim alguna vegada o que fem un viatge llarg, diferent, però sí que és veritat que poder-te permetre doncs estar 7 mesos doncs viatjant d'una manera...
Un luxe,
doncs,
eh?
Al teu aire, doncs sí.
Un
sí,
luxe. Sí. Cèlia, moltíssimes gràcies per haver estat avui en el nostre programa.
Molt bé, moltes
gràcies. Fins una altra.
Adéu.